Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Cafè literari a Maron de Balaguer.
Hola, molt bona nit a tothom, molt bona nit, estimats oients del Cafè literari de Ràdio de Televisió El Vendrell. Moltes gràcies als qui ens escolteu. Avui, dia 19 de març de 2025, abans de començar el programa, volem explicar que el proper dilluns 31 de març de 2025 a les 6:30 de la tarda, a la llibreria Jaimes, al carrer València 318 de Barcelona, hi haurà una nova edició d'una nova tertúlia poètica organitzada pel Francesc Parcerisses, poeta i escriptor de renom de casa nostra actual, que on intervindran les poetes garrafenques Raquel Casas Agustí i Lídia Gázquez, per tal de promocionar els seus llibres de poesia respectius. Dit això, avui l'entrevistat és el Jaume Huch. Però des d'aquí, a l'efemèride del dia, bé, ens esperem i de seguida ho descobrireu.
L'efemèride del dia.
Doncs anàvem dient que avui a l'efemèride del dia és l'aniversari del Jordi Llavina, per això des d'aquí el volem felicitar. És un escriptor, crític literari, periodista i escriptor i professor de català, nascut el 19 de març de 1968. I a part volem recordar-nos de Miquel Martí Pol, poeta, escriptor i traductor català, nascut el 19 de març de 1929 i mort l'11 de novembre de 2003. Des d'aquí ens en recordem de Miquel Martí Pol i felicitem el Jordi Llavina i Morgades.
Recomanacions digitals.
I la primera recomanació d'avui és un poema. Es titula No hi ha marca i és de Roser G. Coto, a Instagram coneguda com a Roser G. Coto, escriptora. No hi ha marca, no hi ha ferida, cap senyal a la pell adormida. Perquè dins l'ànima un crit mut, però dins l'ànima un crit mut, ombres i un cor vençut, paraules fredes, mirades buides, fils invisibles, cadenes rígides, un somriure trencat, un plor silent, el record d'un amor que ja no hi és, que el vent s'endugui el dolor latent, que el silenci es torni crit valent, que la nostra força trenqui murs, amb els nostres braços amunt. I tot seguit, el conte és L'espurneig d'un estel fugaç, que és de l'Eduard, Eduard 7105 a Instagram, ja el coneixeu. L'espurneig d'un estel fugaç, el postrem instant de llum, dolor i foscúria, seria el senyal per travessar l'abisme dels meus neguits i misèries, i és anullar-me davant tot en senyal de contrició i respecte. Et daria la voluntat i l'obra, la brúixola i el destí per arribar a casa. I em prendries a la mà i de bracet faríem miques els entrebancs, com qui trepitja el raïm per fer-ne el suc de vida, que àvida ens veuríem les boques entre besades. Faríem del temps un company de viatge, acronant-lo amb cura, i ell ens correspondria amb manyagues d'argent i tatuatges d'escletxes de saviesa. I tot hauria d'acabar com hauria de començar, abraçats, recolzant el cap i l'ànima l'un en l'altre, veient lligats l'extinció del sol en l'hora suprema i desfent-nos en la nit, per compartir el fat de les estrelles i així donar forma a un món, a un nou amor.
L'entrevista.
I hem dit que l'entrevistat d'avui és en Jaume U, que és un editor i escriptor en llengua catalana, propietari de l'editorial Edicions de l'Albi, ha publicat recentment Loses Invisibles. Tot seguit, l'emetem l'entrevista que li vam fer fa uns mesos.
Bona tarda, gràcies per acceptar l'entrevista. En primer lloc, per què el títol? Loses Invisibles, a què és degut?
Bé, sobretot com que es tracta d'un llibre, diguéssim, que parteix dels poetes de la Primera Guerra Mundial, vaig trobar que la figura literària de la Losa apareixia en diversos poemes i, curiosament, no, de poetes molt diferents, tant poetes, diguem-ne, anglesos, com fins i tot en el cas de Giuseppe Ungaretti, un poeta italià que jo admiro molt, doncs també apareixia la Losa com aquesta au, no?, que els poetes expressen, diguem-ne, que la senten a cantar des de la trinxera, des del camp de batalla, però que en canvi no són capaços de veure-la, no? I aquesta imatge de la Losa invisible que jo extrec d'un poeta que és Isaac Rosenberg, a partir d'un dels seus poemes inclosos en el llibre en epígraf, doncs em va agradar molt, no? Com a títol em va agradar molt per la seva sonoritat, però sobretot, diguem-ne, per aquesta imatge que comporta en si mateix, no?
Aquests dies, revisant l'Instagram dedicat a les invisibles, el que he pogut veure és que la majoria són autors anglesos. Sí. Per què?
Sí, efectivament, la Primera Guerra Mundial va deixar un nombre importantíssim de poetes anglesos, escocesos, galesos, també altres en llengua anglesa, doncs canadencs o nord-americans, i potser és la poesia més coneguda, més valorada, més estudiada també, diguéssim, per la crítica britànica, i la que ha tingut major difusió. És cert que, evidentment, doncs, hi ha també grans poetes en llengua alemanya, francesa o italiana, però els world poets, com se'ls ha definit o encunyat a Anglaterra, doncs reuneix un grup de poetes britànics que van morir a la Primera Guerra Mundial, la majoria d'ells, i que van deixar en plena joventut, doncs no van perdre la vida, però van poder deixar testimoni a través de les cartes, no?, que enviaven a casa la família o les seves parelles, van poder deixar testimoni amb uns poemes realment corprenedors i molt trasbalsadors, no? A mi em va interessar molt aquesta obra poètica, doncs, escrita per aquests joves arran d'aquesta gran tragèdia, no?, que van haver de patir en la seva pròpia carn, i bé, ha sigut un projecte que s'ha anat covant a dintre meu durant molts anys i que finalment, doncs, he aconseguit publicar.
Sí, veiem a la portada un quadre de Félix Balotón, Verdun, sí. 1907, uns colors cromàtics bastant, podríem dir, depriments, però aquests colors en la seva poesia veiem que, per exemple, es plasmaria en la mètrica, no?, en l'estil dels poemes.
Sí, bé, jo el que procuro en els poemes que faig és intentar, en certa manera, diguéssim, empatitzar una mica, no només amb el poeta, amb el missatge del poeta, amb el seu testimoni, sinó també d'alguna manera de reflectir en el meu propi poema o de fer-me ressò a través del meu poema, doncs, de la seva pròpia estètica, no? És a dir, mirallar-me també una mica en la pròpia forma d'escriure de cap poeta, no? Vol dir que a vegades, si he partit d'un sonet i procurat escriure un sonet, si he partit d'una obra, diguem-ne, més sintètica o més lliure, doncs també he procurat, doncs, fer un poema més lliure, no? Habitualment utilitzo, en el cas dels poemes potser més de confecció clàssica, utilitzo el decasíl·lab i sobretot l'alexandrí, diguem-ne, doncs, que em permet, diguem-ne, a l'hora de fer uns poemes potser de tall més realista, doncs, de poder expressar-me amb més extensió, diguem-ne, no trobar-me tan limitat, no? Però, en fi, hi ha una gran varietat en el llibre des del
punt. I més solemnes, no?
Sí, exacte. Però ja veuràs, doncs, que ja veureu si els lectors, doncs, en fi, s'interessen per llegir aquesta obra, doncs, que hi ha una gran varietat d'estils, en certa manera, no?
Veiem títols com Capvespre a Flandes, Joguines trencades, Deus, Rutina, Fins quan, Aquiles. Em sobte aquest títol, Aquiles. Per què?
Sí, perquè de fet la figura de la clàssica de l'heroi, no? D'Aquiles, apareix en el poema del qual jo parteixo, ara el busco a la pàgina 38. És un poeta que es diu Patrick Shaw Stewart, que va morir el 1917 també a causa de la guerra, i en el seu poema, un poema que és, de fet és sense títol, parla, diguem-ne, de que ja veu la figura com d'Aquiles dret a la trinxera ple de foc, no? I llavors jo parteixo, em va impressionar molt aquesta imatge i parteixo d'aquí, no? I llavors jo em pregunto, és difícil morir? I fent-me veure amb el poeta, dic, com si fos el poeta qui ho diu, no? Diu, és difícil morir? Preguntares a Aquiles sense saber si tu ho voldries fer. Des de l'avern de bombes i explosius que et pertanyia, tan infernal potser com tu mateix i tots els altres homes. Llavors aquí incloc un fragment de la seva biografia, això és veritat, o sigui, està documentat, no? Diu, un fragment de metralla et va arrencar una orella. No renunciaràs pas a tornar al front de nou. Volies veure Aquiles alçat a la trinxera, cridant cobert de flames a viva veu per tu. És a dir que hi ha com un joc de miralls, no? És a dir que parteixo doncs, del poema original i a partir d'aquí doncs, jo faig el meu propi poema.
Copsem aquí a la portada que el primer llibre que va publicar de poesia és el 1998.
Sí.
Entenem que va escriure poesia molt abans.
Sí, sí, sí. De fet, si em permets, m'agrada molt que faguis aquesta observació, perquè de fet en bona part em considero un poeta inèdit encara, en bona part. És a dir, hi ha tota l'obra poètica escrita durant la meva joventut, a partir dels anys 70 i 80, jo vaig néixer en 61, vaig començar a escriure poesia molt jove, vaig guanyar un premi a finals dels 70 que es va publicar l'any 80, convocat per Òmnium Cultural del Berguedà, i a partir d'aquí doncs jo vaig anar fent, però tota l'obra, diguem-ne, es podria dir fins als anys 90, encara és inèdita, és a dir, no l'he publicada mai, no? Llavors, doncs, he publicat una mica a causa també de la meva pròpia feina d'editor, que en certa manera, quan un escriptor o poeta també és editor de professió, diguem-ne, pateix una certa frustració, podríem dir, almenys aquest és la meva experiència, no? Que has de donar molta energia per l'obra dels altres autors i aleshores, en certa manera, tu, la teva pròpia obra sempre queda una mica relegada, no? Sempre queda una mica al calaix i aleshores una mica el que m'ha passat com a poeta és això, que la poesia de la primera part, diguem-ne, almenys fins als anys 90 és pràcticament tota inèdita i vaig començar l'any 98 amb un petit llibre que va publicar Columna en coedició amb l'Albí, que es diu Tentinejant, que són uns poemes que parteixen de la música de Béla Bartók. I va ser una cosa que, diguem-ne, que se'm va proposar a través d'un espectacle que es va fer i a partir d'aquí doncs, bueno, va servir una mica també per començar a publicar els meus primers llibres. No? Però certament hi ha una obra anterior que encara no s'ha publicat.
Amb quina edat va començar?
Doncs durant l'adolescència suposo que devia començar, sí, a fer els primers versos, suposo que doncs, a partir dels 16-17 anys m'imagino, i ja dic que hi ha un recull diguem-ne molt, molt de joventut, que és un poemari que es diu Calaix de Somnis, que ja dic està publicat en un llibre col·lectiu d'uns premis que es van fer al Berguedà, no? I ja dic, bueno, després jo vaig començar el projecte editorial l'any 1986 i és clar, diguem-ne, la meva pròpia obra va quedar una mica, com deia abans, una mica relegada, no? Perquè bueno, quan fas d'editor has de procurar sobretot doncs, treballar pels altres autors i intentar reivindicar-los, promocionar-los, etc. No? I per tant, bueno, suposo que a partir d'ara mica en mica podré anar escrivint i publicant més la meva pròpia obra, però bueno, fins ara també m'he trobat una mica amb aquesta limitació o contradicció que he hagut de patir.
Com li ha influït estudiar Filologia Catalana?
Mira, de fet, jo vaig arribar a la Facultat de Filologia pensant que no podia fer res més. És a dir, quan em vaig plantejar fer Filologia, no és que hi hagués moltes altres opcions que jo contemplés, sinó que hi vaig anar com si fos l'únic lloc on realment després de COU doncs jo podia anar, no? I vaig estudiar això perquè em semblava que realment era el que havia de fer. Ho vaig fer amb molt interès, vull dir, encara em mantiu un grup d'amics molt important dels anys de la facultat. Vaig tenir grans professors, vaig aprendre realment molt, vaig poder fer una tesi de llicenciatura sobre un dels grans autors d'aquest país, que és Ramon Vinyes, que jo admiro molt i que el nom de l'editorial, de fet, no t'ho he dit, però ara aprofito per fer aquesta falca, no? El nom de l'Albí ve d'un conte de Ramon Vinyes que es diu l'Albi, precisament, no? I jo, en homenatge a Ramon Vinyes, que és el sàvio català de García Márquez, doncs vaig poder posar l'Albi com a nom de la meva editorial. Doncs, com et deia, ja dic, per mi Filologia Catalana va ser molt important. Després, posteriorment, vaig fer també altres estudis, però, diguem-ne, en fi, és el que en aquells moments creia que realment havia de fer.
Clàssics per a tothom.
I la primera recomanació d'avui és La vida i la mort de Jordi Freginals, de Josep Ous i Pagès. Narren la lluita constant que Jordi Freginals, fredistern d'una família de propietaris rurals, ha de mantenir enfront de les convencions socials per tal de construir-se el seu propi destí i imposar la seva voluntat al medi que l'envolta. Estructurada en 5 parts, la novel·la mostra l'evolució vital del personatge, començant per un petit Jordi Freginals actiu i ple d'ideals, que va creixent al costat del mestratge de mossèn Llorenç. Aquesta harmonia inicial, però, es trenca quan el seu pare, Mateu Freginals, decideix enviar-lo al seminari, seguint el costum assignat als fredisterns. Allí el protagonista perd l'alegria de viure fins que l'amor, a la segona part, el fa reaccionar. Llavors adopta una actitud de revolta i desobeint l'autoritat paterna, fuig del seminari. En conèixer el seu acte, Mateu el deshereta, sense tenir en compte el sofriment que això provoca a la seva dona. I Jordi, ja a la tercera part, es veu forçat a cercar l'ajuda de Martí Pujades, un oncle matern de caràcter rebel que li fa de pare i l'ajuda a casar-se amb Alberta, la seva enamorada. Finalment, a la quarta part, s'explica la plenitud d'aquesta vida matrimonial gràcies al treball i a la lluita aferrissada contra tots els obstacles. I a la cinquena es narra com el protagonista, afectat per un càncer, acaba suïcidant-se perquè només així pot imposar la seva voluntat el dolor i la mort. I tot seguit, Elegies de Vierville, de Carles Riba. Sunyun, t'abocaré de lluny amb un crit d'alegria, tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent. Pel teu record que em dreça feliç és de sal exaltada, amb el teu mar per absolut, noble i antic jo com ell. Temple mutilat, desdanyós de les altres columnes, que en el fons del teu sal, sota l'onada rient, dormen l'eternitat. Tu velles, blanc a l'altura, pel mariner que per tu veu ben girat el seu rumb. Per l'embriac del teu nom, que a través de la nua garriga ve a cercar-te a extrem com la certesa dels déus. Per l'exiliat que entre arbredes fosques t'albira, subtilment o precís o fantasmal i coneix, per la força que et salva els cops de fortuna, ric del que ha donat i en sa ruïna tan pur.
Novetats del mercat editorial.
I us portem dues novel·les, la primera de les quals és Aquest tros de vida, d'Estel Soler. Una novel·la que transcendeix en cada pàgina amb una narrativa que emociona, provoca i inspira. Cal deixar d'enyorar per començar a viure. L'Helena és una científica ambiciosa que malda per conciliar les fites laborals amb la criança. Quan és dalt de tot de l'escala de les il·lusions, un parell de soterracs vitals la tornen a la graella de sortida, en plena desfeta personal, desafiant el seu matrimoni, l'opinió aliena i, fins i tot, a ella mateixa, decideix emprendre un viatge inesperat amb l'Abel, que la porta a Occitània, a casa de la Marga i el Benoit. La convivència amb els tres desconeguts farà que l'Helena es plantegi dilemes inesperats sobre la vida, la mort i l'amor. Aquest tros de vida explora amb sensibilitat la cruesa vital i la força per continuar endavant, amb una escriptura precisa i carregada d'intensitat emocional. Estel Soler ens ofereix un relat captivador que ens parla de la fragilitat i la resiliència humanes. I tot seguit, La passadora, de Laia per Arnau. Una història trepidant que reivindica el paper de les dones a la resistència durant la Segona Guerra Mundial. Acabada la Guerra Civil, a Bescaran, un poblet de l'Alt Urgell, els del bàndol guanyador dominen el poble i la família de la Sol les està passant magres perquè el seu pare ha hagut de fugir i refugiar-se a França. Un dia, en un camí dalt de muntanya, topa un perillós contrabandista i és testimoni de com viola i assassina una jueva que fugia de la guerra d'Europa. Després d'això, és ella qui ha de fugir i amagar-se entre un grup de contrabandistes a Andorra. Allà coneixerà el món dels passadors i, mentre el Tercer Reich avança fins a la frontera i escampa el terror al seu pas, anirà descobrint que entre els contrabandistes hi ha gent disposada a arriscar la vida per salvar persones que fugen dels nazis. En una història commovedora plena d'acció i basada en fets reals, Laia Perarnau reivindica el paper menystingut i oblidat que van tenir les dones en les xarxes de resistència durant la Segona Guerra Mundial, alhora que s'endinsa en la figura poc coneguda dels passadors, que van ajudar a evadir pilots, soldats jueus i resistents al règim de Hitler.
La dent de la poesia.
I com que avui és l'aniversari de Jordi Llavina, com vam fer amb l'aniversari d'en Raül Romeva, recomanem Un llum que crema, del poeta Jordi Llavina. Paper bíblia. Tan prim, aquest paper és hereu del gruix, d'un mur antic, tot de pesants maons, llar de tantes generacions d'homes i dones. En llegir-hi et cruix els dits com si fos fet de fulles seques, i si t'hi cau una gota de sang, desfarà el text un fos grumull de fang, que es fareix com l'ull de les civeques, el tacte setinat del paper bíblia, escalfa més que seda de folrat. Serva els dos testaments i serveix l'art, vici ben car de la bibliofília. I tot seguit, un altre premi que ens arriba, en aquest cas, Si entre boira no tindré un anar, d'Antoni Vidal i Ferrando. Ara amb tant d'estarall amb aquests excessos planetaris, amb la polseguera que aixequen amb les ales els corps que grallen dins armassos indestructibles, qui no tem la còlera dels déus, qui no fuig amb passes vigoroses o no pensa àries, safirs enterrats dins l'arena?
Història amb catalaments.
I avui en Floquemo, en Catalamems, ens porta la figura del rei Pere el Gran. Endavant, Catalamems.
Benvinguts a Història amb Catalan Memes. Avui us porto una història que sembla una pel·lícula. Un rei català que desafia el papa de Roma, humilia França i conquera Sicília amb una flota imparable. Qui era aquest home i què va fer per fer tremolar la Mediterrània al segle XIII? Prepareu-vos perquè això és Pere el Gran. Pere el Gran va néixer el 1240 a València i és fill del llegendari Jaume I el Conqueridor i de Violant d'Hongria, els que van crear el que avui coneixeríem com a Països Catalans. Des de petit, doncs, va créixer amb l'olor del mar i l'ambició d'un imperi. El 1262, amb només 22 anys, es casa amb Constància Sicília, que no només era molt bonica, sinó que també era filla de Manfred, un rei rebel assassinat pels Anjou, una família francesa. Aquest matrimoni no era només amor, sinó que era una jugada també mestra, aquesta sí. Constança li donava drets sobre Sicília i Pere ja somiava amb una corona més gran. El 30 de març de 1282 Sicília esclata. És Pasqua i es produeixen els coneguts com a Vespres Sicilianes. Els habitants de Palerm es revolten contra els Anjou francesos. Cansats d'impostos abusius i humiliacions, massacren els soldats francesos i demanen ajuda. I qui escolta aquest crit? Pere el Gran. Amb l'excusa dels drets de Constança, prepara una flota i els seus temuts almogàvers, uns guerrers que semblaven invencibles. El 30 d'agost de 1282, Pere desembarca a Trapani. Els sicilians l'aclamen com a salvador i ell, amb una barreja de geni militar i oportunisme, pren el control. Però no tot és tan fàcil. El papa Martí IV, que era aliat dels Anjou perquè era francès, l'excomunica i declara una creuada contra ell. Felip III de França lidera la creuada contra els catalans, però Pere no tremola. Els seus almogàvers arrasen a terra i la seva flota, comandada per l'almirall Roger de Llúria, es prepara pel cop definitiu. Ja veieu, les creuades no eren només contra cristians. L'estiu del 1285, a les Illes Formigues, prop de la Costa Brava, Roger de Llúria destrossa la flota francesa. És una massacre naval. Les naus catalanes, ràpides i letals, converteixen el mar en un cementiri pels enemics francesos. Aquesta victòria assegura Sicília i marca l'inici del domini català a la Mediterrània, fins i tot tenint França i el papa de Roma en contra. Però Pere no ho veurà gaire temps. Malalt i esgotat, va morir el 2 de novembre de 1285 a Vilafranca del Penedès, amb només 45 anys. Pere el Gran, doncs, va deixar dos fills, Alfons i Jaume, i un imperi en expansió. Sicília es va convertir en un pilar de la corona d'Aragó i el seu nom ressona encara com un símbol de valentia i estratègia. Va desafiar el papa, va vèncer França i va mostrar que un petit regne podia fer-se gegant. Pere no només va conquerir Sicília, va conquerir també una part de la història. Un rei que ens recorda que amb coratge i visió es poden tombar gegants. Ens veiem a la propera i si voleu saber més de la història de Catalunya, les seves llegendes, els seus mites i altres coses, podeu seguir-me a les meves xarxes socials a Instagram, Twitter i també TikTok a @floquemu. Així que ens veiem a la propera i gràcies per escoltar.
Recomanacions juvenils.
I tot seguit us deixem amb l'Andrea Moreno amb El dia que vaig marxar, de Carles Porta.
Bona tarda a tothom. Avui tenim una nova recomanació en el Cafè Literari i avui parlem de El dia que vaig marxar, de Carles Porta, una novel·la inspirada en un fet real, Colpidor. I de què tracta aquest llibre? Bé, el Lolo és un adolescent que viu a Lleida i porta en aparença una vida normal. Va a l'institut, és atractiu, té amics, però sota la superfície s'amaga una realitat dolorosa. Abandonat pels seus pares, que el van enviar a viure amb el seu germanastre, se sent enganyat per la vida, té episodis depressius i freqüenta amistats poc recomanables, tot per sentir-se part d'un grup, mentre busca desesperadament el lloc a la vida. Un malentès el portarà a prendre una decisió irreversible. Té molt bona pinta, oi? Jo estic desitjant començar a llegir-lo. I tu, a què esperes per fer-ho?
I fins aquí el programa d'avui, un programa que ha estat realitzat pel tècnic de so, Joan Márquez, i un servidor on ens escoltem a la propera.